Bon dia, benvinguts al Fem Salut. Avui amb el doctor Gemma Hernández, de l'àrea bàsica de Falset.
Bé, bon dia. Tal com heu pogut sentir en la sintonia, un mes més estem aquí a l'espai que dediquem a la salut aquí a la nostra ràdio, a Ràdio Falset. Un programa que, en què avui hem convidat amb una persona que de tant en tant ha col·laborat amb nosaltres, no en l'edició actual del programa que portem fent des de fa un any, sinó que ja fa uns quants anys va vindre aquí a explicar-nos una mica coses de temes de salut. Ell treballa a la nostra àrea bàsica, per tant, molts de vosaltres el coneixereu, i venim a parlar i ve aquí a la nostra ràdio per parlar d'una malaltia que és força comú i que, a més, en el temps que estem a punt d'encetar, que és l'hivern, diguéssim que es veu més agreujada en la gent que la pateix. Es tracta de la malaltia pulmonar obstructiva crònica. I per parlar d'aquesta malaltia tenim un metge d'atenció primària que, com hem dit, està a la nostra àrea bàsica. És el Gemma Hernández. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia a tothom.
Si et sembla, Gemma, entrem en matèria i, per situar una mica la qüestió, podríem parlar una mica dels números, una mica de què estem parlant exactament, a quanta gent afecta a grans trets aquesta malaltia.
Mira, la malaltia en si és una malaltia que, com dius, el propi diagnòstic o el nom d'ella ja comenta de què es tracta. Es tracta d'una obstrucció crònica, diguem, poc reversible, no? No és que no sigui gens reversible, però poc reversible. Si ho miréssim des del punt de vista epidemiològic de números, diríem que a nosaltres tinguem aproximadament aquí a Catalunya un 9% de la població, un 9% i pico de la població que la presenta, que la pateix. I això representa un número important. És la quarta causa de mortalitat. Per tant, no estem parlant d'una tonteria, no és una banalitat, no? Vull dir, és la primera, la segona, la tercera, no? La quarta causa de mort, amb la qual li hem de donar importància. I encara tindria un impacte major si pensem que aquest 9%, si nosaltres mirem quina proporció de gent ho pateix a partir dels 60 anys, es pot endeçar i arribar per damunt del 23%. Uh-huh. Que vol dir que pràcticament quasi una de quatre persones, quasi cada una de cada quatre, presenta una malaltia pulmonar obstructiva crònica a partir dels 60 anys. Hem de dir que el 75% de la gent que ho presenta no ho sap. És a dir...
És el que anava a dir. Normalment estem parlant d'aquests números, que potser hi haurà molta gent que dirà pues afecta molta gent, però realment hi ha molta gent que no ho sap o ho desconeix.
Exacte. Els símptomes de la malaltia són uns símptomes que, en principi, per diagnosticar, diríem que es tractaria d'una tos de tipus crònic. La primera causa, la principal, la més important que ho produeix és el tabac. Amb diferència, més del 90% de les vegades és el responsable. Però també hi ha alguns, diguem, factors ambientals, contaminació ambiental, que ho pot generar.
Ho pot afavorir.
Ho pot afavorir també, sí. Per exemple, en situacions properes a llocs de... bueno, hi hagi molta fàbrica, com pot ser Tarragona, les rodalies de Barcelona antigament, més que ara, doncs són llocs propicis perquè la gent en pugui patir. I també hi ha un petit component, també de tipus genètic. Entre altres, potser la causa més important és el dèficit d'un enzim, que és l'alfa-1 antitripsina, no? Que aquests es donen més amb gent, es diagnostica més ràpidament perquè amb gent jove ja dona símptomes, perquè m'entenguis, Però bueno, estem parlant de que...
Estem parlant també de que, en general, és una patologia que afecta més homes que dones, o ara, degut a que el tema del fumar s'està igualant bastant, comença a veure's també força en dones, perquè, no sé si l'has anomenat, però el tabac és un factor dels, diguéssim, dels externs que segurament té més pes específic a l'hora de provocar la malaltia. No sé si està ben dit, però bronquitis crònica, per entendre-nos, o...
Mira, es tracta fonamentalment d'una malaltia de tipus inflamatori, no? Vull dir, si haguéssim de dir, escolti, quin tipus de malaltia parlem? És una inflamació. És una inflamació del nostre teixit pulmonar, però amb la característica de que aquest quadre inflamatori produeix, doncs, com a qualsevol inflamació, una producció de moc. Per tant, això ja ens donaria una idea dels símptomes que tindrien. Són gent que habitualment doncs, està tossint, està fent un esput, i això ho fa d'una forma més o menys continuada, d'una tos més o menys crònica.
Diuen que, si no recordo malament, que si un està durant 3 mesos tenint una tos contínua és ja motiu de consulta o abans i tot?
És similar. Seria, diríem que una persona que tingui més de 2 mesos a l'any un tipus de tos de tipus crònica i això que sigui més o menys més enllà de 2 anys, podríem dir que clínicament ja li podríem posar l'apèndix de que és un bronquític crònic, no? Això sorprèn moltes vegades a la gent quan li dius vostè és un bronquític crònic, no? Perquè potser són gent que han fumat relativament poc, vull dir, no és una cosa que estigui en relació directament amb que ho sigui un gran fumador. Hi ha una predisposició personal de tothom, major o menor, depèn de cada persona, la genètica hi treballa, que fa que doncs, unes persones amb relativament pocs cigarrets en tinguin prou per fer una malaltia pulmonar obstructiva. D'aquí el fet de que hi hagi un percentatge tan elevat de gent que no ho sàpigui que ho és, no? Però la característica més important és aquesta, són gent que pràcticament el que fan és que van tossint, vas estossegant. Si és una cosa ocasional i doncs així no li dones valor, creus que és un constipadet i va passant. I de fet pot ser un constipat també, que ho pot produir. Però aquest tipus de persistència, no? De dir, escolta, més de 2 mesos a l'any i això al llarg de més de 2 anys. Ens hauria de fer mal pensar clínicament, de dir, escolti, jo no tindré això. L'altre símptoma que hi ha quan el pulmó no treballa bé, clar, és la màquina que ens alimenta, que ens dona oxigen, no? És el cansament, la fatiga, la dísnia, que es diu.
L'ofec de quan un fa una pujada, una mica de sobreesforç, entre cometes,
exacte,
que no és exageradament important, doncs aleshores es troba que hi ha un moment en què li falta l'aire i que ha de reposar per tal de recuperar-se una mica.
Exacte.
No?
Hi ha diferents estadiatges, amb això doncs, sempre comptem doncs, a veure si un, per exemple...
Si pot pujar un pis, si pot pujar dos, no?
Algo similar, exacte. Dius, tu, escolti, jo vaig caminant i no em canso. Bueno, seria un estadiatge de tipus zero. No, miri, jo és que vaig caminant al costat dels meus amics per un terreny pla o no, i resulta que ja em canso una mica, Vull dir, estaríem parlant d'un nivell 1. No, miri, escolti, a mi em costa aguantar el pas dels meus companys o de la meva parella o dels meus amics quan van caminant per pla i encara més si és una mica de pujada. Ja estaríem en un esgrau superior. Un estadiatge més important seria aquell que diu, escolti, miri, jo és que camino 100 metres, 150 metres i m'ofego.
He de parar.
És diferent d'aquell que diu, miri, jo camino 100 metres i em fan mal les cames. Això és un altre tema. Però aquell que diu, no, és que escolti, em tapo, m'ofego, no, respiro malament. Això seria ja una cosa més o menys important. I l'últim estadiatge és aquella gent que arriba a estar inclús ofegant-se en repòs. Vull dir, estem parlant d'una malaltia que tothom segur que té la imatge d'aquell avi o d'aquella persona que a casa seva està fins i tot amb oxigen domiciliari i gairebé prostrat, que amb petits esforços es tapa per tot arreu, no? Això seria un estadiatge greu, no?
I el típic que pot arribar fins i tot a tindre episodis de que mostra el que hi ha entre la cianosi, que no és res més que la blavor de la comissió dels llavis, de les ungles...
Seria un símptoma de mala oxigenació, exactament.
Que l'oxigen que arriba al cos no és el suficient o no arriba de la manera correcta per oxigenar tot el que són les cèl·lules del cos.
Exacte, això seria una manera indirecta de dir, escolti, l'oxigen que jo tinc no n'hi ha prou perquè m'estic oxigenant, no? Això ho mesurem amb un aparatet que segur que haureu vist, que és allò de posar
el saturador
als dits, I la manera de fer el diagnòstic, per dir-ho d'alguna manera, si haguéssim dit, escolti, com ho diagnostiquem, això? Això ho fem sempre a través de una pràctica d'una tècnica que és la que ens serveix per veure la funcionalitat, com treballa, com funciona el nostre pulmó, que això és una espirometria. És aquesta tècnica en què li diem a la gent, miri, escolti, vostè anirà al cap i les meves companyes el faran bufar i, a més, recordi que li pegaran crits, el cridaran, les crides seran, perquè quan cridem nosaltres estimulem encara més el bufar, Vull dir, no és que cridem a la gent pel gust
que
de cridar,
És una prova una mica complicada de fer, és a dir, té la seva...
No és fàcil.
Les seves característiques. És una prova que si algú del que ens està escoltant han fet o ha vist fer, normalment pues, implica que la persona s'ha de sentar, li han de tapar el nas, ha de bufar per un tub i que està normalment enganxat a una certa maquinària i que això pues, mira l'aire que traiem.
Exacte.
Durant fins a 6 segons, que és el que...
Seria l'ideal. Seria
l'ideal que ha de durar una expiració i que si surt correcte, doncs un no pateix aquesta malaltia, però si això té unes altres alteracions, doncs pot arribar a indicar que la persona pot patir aquest tipus de
fet,
la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
De fet, per a fer el diagnòstic, el que fem és la relació entre la capacitat pulmonar que tinguem, és a dir, aquella quantitat de vent o d'aire que nosaltres expulsem i agafem, i per altra banda, el volumen que nosaltres som capaços d'expulsar en un segon. És a dir, quan nosaltres ens peguen un crit, aquell primer buf que fem fort i que tirem l'aire amb tota l'ànima, doncs durant aquell primer segon mesurem aquesta quantitat. La relació que hi ha entre una cosa i l'altra és la que ens acaba donant els paràmetres que ens diuen si una persona té una malaltia obstructiva, si és més restrictiva, si fa un patró mixte, o si és una persona que està dintre dels límits de normalitat. No? Uh-huh. Aquesta és la prova que utilitzem, que hauríem d'utilitzar, i a part de la clínica.
El que has dit, la clínica pot marcar, és a dir, els símptomes que pot tenir un pot estar marcant que cap a on van les coses, i per acabar-ho de confirmar hi ha aquesta prova, l'espirometria, que també algú li pot sonar, perquè també es fa en persones asmàtiques per saber si algú pateix asma i coses aquestes, també ho poden fer. Vull dir, no només és per detectar la malaltia pulmonar estructural crònica, sinó que pot detectar tot un seguit de malalties pròpies del pulmó.
Exactament, és la prova funcional del pulmó. En el cas de l'asmàtic, diríem que la gran diferència entre l'EPOC i l'asmàtic és que l'asmàtic és una malaltia de base no tan inflamatòria, però a més que és reversible, és a dir, que la capacitat de recuperar el volum ventilatori és major que no pas amb l'EPOC, no?
Uh-huh. I se sol veure molt aquest sí en persones, amb joves, amb nois joves, diguéssim,
sí,
és més habitual.
És més freqüent amb gent més jove.
És més jove.
Sí, exactament.
Si et sembla, un cop centrat una mica la qüestió, parlat una mica de com arribem a diagnosticar, parlem una mica de quines coses poden ajudar a la prevenció. Perquè abans d'entrar una mica en el que és la malaltia i com la podem tractar, potser estaria bé parlar una mica de quines són aquelles mesures preventives que ens poden ajudar a tenir un menor risc de patir aquesta malaltia. Una d'elles ja l'hem parlat, és el tema del tabac. Ja hem dit abans, i potser no m'he acabat de parlar, de que el tabac és un factor molt important, i que dèiem, abans et deia una mica, doncs, abans era una malaltia típica d'homes, no? Doncs perquè els fumadors eren els homes,
sí.
I ara, doncs, per circumstàncies de la vida moderna, una mica, doncs, això s'ha igualat una mica, i la dona fuma tant o més que els homes, i llavors això no sé si també pot tindre en el futur una incidència en el tema de l'EPOC.
La té en tots nivells. A veure, fixa-t'hi, la dona té la característica de que alguns de les, diguem, hàbits habituals de la vida moderna perjudiquen, no de forma igual a l'home que a la dona, no? El fet de que la dona s'hagi incorporat al tabaquisme o a l'hàbit de tabac, i ho hagi agafat de forma fins i tot més intensa avui en dia que no pas els homes, avui fumen més dones que homes, repercuteix en molts aspectes, no? Un d'ells és amb la qualitat de vida que tindran, però l'altre és que la mateixa dosis de tabac, la mateixa, perjudica de forma més greu a la dona pas que no pas a l'home. El mateix passa, per exemple, amb l'alcohol, curiosament. La mateixa dosis d'alcohol perjudica moltíssim més a la dona que no pas a l'home. I això passa amb diversos factors, no només amb aquests, no, amb d'altres també. L'obesitat, per exemple, que és una cosa paral·lela i que a vegades està en relació i empitjora el tema de l'EPOC o del propi capacitat ventilatòria, també perjudica de forma més important a la dona que no pas a l'home. Per tant, vull dir, clar que hi ha diferències que són importants. I avui per avui les dades epidemiològiques de les causes de malaltia i de mortalitat s'estan decantant cada vegada més, com havies apuntat tu abans, cap a un increment important de les causes de relació amb aquests hàbits amb la dona respecte a l'home. Fins al punt que es calcula que en un plaç d'uns 10-15 anys probablement la dona arribarà al mateix nivell que l'home o fins i tot passarà per damunt.
Així doncs, una de les mesures preventives ja la tenim: no fumar. no?
És la bàsica.
No fumar, sí, sí. I per sort avui en dia pues, també tenim la sort de poder anar als restaurants, als bars, cosa que no passava fa uns quants anys, i no ser fumadors passius, que també és un altre factor que de per si també pot afavorir. Hi ha alguna altra mesura preventiva que puguem dur a terme per tal de reduir una mica pues, el risc de que una persona pugui arribar en un futur a tindre una malaltia pulmonar obstructiva crònica?
A veure, hem de pensar que a nivell inspiratori, a nivell inhalatori, qualsevol substància que pugui ser moderadament tòxica o inflamatòria pel pulmó i que nosaltres puguem inhalar d'una manera més o menys persistent o continuada ens perjudicarà. Per tant, depèn de quins espais laborals estiguem situats, algun tipus de, diguem, de fums o de polsos que hi hagin a l'ambient ens poden arribar a perjudicar de forma important. Això és una cosa sempre a vigilar, a controlar...
En tema de vigilància de la salut, de la salut i tot això...
A nivell laboral això està ben contemplat i, per tant, se suposa que hi han d'haver unes mesures de tipus preventiva. Avui en dia, doncs, la medicina preventiva hi posa l'accent de forma important i en qualsevol espai laboral que hi hagi un risc, la reducció dels riscos laborals hauria de contemplar tots aquests impactes, diguem, inhalatoris, no? Si parlem de, llavors, de reducció de riscos, no ja amb la prevenció de lo que seria la persona no EPOC, sinó ja del propi EPOC, dius, escolti'm, nosaltres, quan ja tinguem un EPOC, quin tipus de prevencions hem de tindre en compte, no? Vull dir, hem d'abandonar el tabac, per descomptat, vull dir...
És la primera mesura i crec que en el tema tractament, si vaig errat, corregeixem, és la que realment s'ha mostrat efectiva al 100%. L'altre únic que fa és aturar, en tot cas, però la que redueix l'impacte pròpiament és el fet de deixar de fumar.
Exacte, fins al punt de que, per exemple, una persona fumadora, si deixa de fumar en un plaç de 10-15 anys, el seu pulmó pot haver recuperat o pot haver millorat de forma important, sempre que l'impacte previ no sigui greu. Però hi ha una capacitat important d'arribar doncs, gairebé a un nivell quasi de normalitat si l'impacte que hi havia no era greu. Per altra banda, pensa doncs, en que una persona que ja té una malaltia pulmonar, a part de tindre present que si deix de fumar millorarà, o l'ho dit d'una altra manera, si segueix fumant empitjorarà moltíssim més i més ràpidament, que això és així, hi ha altres factors que són bàsics, no? Per exemple, dir aquestes persones que tenen aquest tipus de patologia a nivell ventilatori agafen més vegades bronquitis, sobreinfeccions respiratòries, doncs sí, aquestes persones se sobreinfecten moltíssim més que no pas una persona que no tingui aquest problema, no?
Això ens fa pensar, per exemple, que aquí que segurament apuntarem, ara que entrem just avui, just estos dies, en la campanya pròpiament de la vacunació antigripal.
Exacte.
Doncs que, per exemple, és una mesura que es recomana a tot un seguit d'usuaris i alteracions, però a la persona que té un EPOC, doncs, evidentment, seria una d'aquestes persones que se li indicaria de forma específica i especial que tinguin en compte la vacuna antigripal i també segurament la vacuna antipneumocòcica.
Del pneumococ, exactament.
Serien dos vacunes indicades per molta gent, però sobretot en la gent que pateix.
Exacte. Aquests dos tipus de prevenció...
I una altra cosa que jo, tal com has indicat abans, que crec que tots els que estem al món de la sanitat anem recordant de forma reiterada a les persones, és que en aquests casos sí que val més acudir poc que acudir molt. És a dir, val més que vinguin i que sigui un simple constipat que no, que s'allargui en el temps i quan arribin ja estigui més complicat, perquè hi ha més facilitat en complicar-se que no amb una altra persona.
Molt més ràpidament i, a més, per gèrmens habitualment més agressius, entre cometes, no? Sí, és així. Vull dir, tu pensa, per exemple, que una de les coses que diem verbalment a qualsevol persona que ja li tinguem, diguem, el diagnòstic de malaltia pulmonar és dir-li, escolti, si vostè veu que el seu esput és més freqüent, més abundant, o canvia l'aspecte, la forma o el color, vingui a veure'ns. Perquè aquests són els criteris que, d'una forma indirecta,
la febre
de manera
també
clínica... Sí, però ojo amb la febre, perquè les persones, per exemple, d'edat avançada, poden arribar a fer fins i tot una pneumonia i no tindre febre. Vull dir, la febre és un fet real, acompanyant de la infecció, en persones de mitjana edat o poca edat, no? Però en persones fins i tot d'edat avançada, aquest símptoma pot passar de puntetes, Vull dir, gairebé et pots trobar amb una persona amb una infecció important, ventilatòria, respiratòria, i no tindre febre, o gairebé no tindre'n. Per tant, la febre sí és un símptoma, però cuidado, amb les persones d'edat avançada no és l'únic ni el més fiable, no? Vull dir, és un més a tindre present, sí.
Un cop parlat de què podem intentar fer previndre en les persones que ja pateixen aquesta malaltia, parlem una mica de una vegada diagnosticada aquella persona, quins els tractaments que es duen a terme en aquesta persona de manera habitual?
Mira, la base és tractar la causa, no? El tractament ha de ser fonamentalment etiològic, és a dir, buscar a fer dues coses, tractar primer la causa i després els símptomes, no? Si diem que aquesta és una malaltia fonamentalment inflamatòria, això ja ens dona idea de que aquest tipus de persones el que han de fer és rebre un tractament en funció de l'estadiatge aquest que t'he dit abans, del grau de gravetat i de capacitat ventilatòria, que aconsegueixi dues coses. Per un costat, obrir el que seria l'arbre ventilatori, per tant, utilitzem el que es diuen broncodilatadors, no? La gent que té aquest problema de salut, tothom coneix el nom de Ventolin, que és el salbutamol, i aquests serien els broncodilatadors o beta, que són d'acció curta, no? Aquests són ràpids, s'utilitzen de rescat i habitualment n'hi ha prou amb aquests estadiatges si no hi ha cap problema. Podem utilitzar en funció de com estigui de l'estadiatge o de si hi ha una complicació o no, i en funció de cada persona, ho hem d'individualitzar, alguns corticoides de tipus primerament, fonamentalment, inhalats. O bé un bromur dipatròpic, que és algo semblant, que aconsegueix també desinflamar, hem dit que era inflamatòria, no?
Una cosa important, parlant també del tema del tractament, és que és molt important el tractament que es fa, però també com es fa.
Clar.
Perquè la tècnica, de vegades, es converteix en complicada, sobretot quan la malaltia pròpiament va avançant, fer coincidir la inhalació amb el moment que un apreta el pressuritzador, etcètera, etcètera, que es converteix a vegades en complex. I per això moltes vegades recomanem l'ús de càmeres inhalatòries.
Exacte.
Que afavoreixen i faciliten molt que la persona que fa el tractament inhalatori pugui aprofitar bé aquest tractament que es fa.
Aquí infermeria jo crec que té un paper fonamental, no? Infermeria i no infermeria, però fonamentalment infermeria, que habitualment és qui se'n fa càrrec, no? L'aspecte d'educació sanitària, d'aprenentatge d'aquestes tècniques, és bàsic perquè puguin ser eficaces, no? La rehabilitació respiratòria, en moments també, amb alguns exercicis que ajuden a ventilar millor, i també és una tasca que habitualment porta a cap o tira endavant infermeria, també ajuda moltíssim a recuperar amb aquest tipus de pacients.
Respiració abdominal,
exacte.
La respiració amb llavis frunzits, per afavorir i facilitar que un se senti millor i aprofiti millor el que respira.
Exacte.
Tot un seguit de coses que són eines que afavoreixen, a banda del que és el tractament farmacològic, poden facilitar que aquella persona tingui una qualitat de vida
millor. De fet, l'objectiu és aconseguir parar, frenar o garantir la màxima i millor qualitat de vida d'aquest tipus de pacients, que d'altra manera es degrada d'una manera important, ràpida, progressiva i molt invalidant, no? Ja et dic, la imatge típica seria, recordem anys enrere o no tant, aquests avis que tots han vist alguna vegada, que no es poden moure gairebé de casa, que estan moltes hores lligats al seu oxigen domiciliari i que amb pocs esforços estan esgotant fent-no res, no? Això és el que hem d'intentar evitar, no?
I això, diguéssim, seria una mica el tractament quan està la persona estable.
Exacte.
Però, clar, aleshores també pot haver-hi el moment aquell de reagudització que pot implicar un tractament antibiòtic, un tractament amb corticoids ja de tipus oral i altres medicaments que en un moment d'una descompensació aguda és el que es necessita per tal de fer la cura d'aquella situació.
Molt bé. Quan hi ha una sobreinfecció o una exacerbació, que diem, el tractament ha de variar, no? Fonamentalment per protegir el pulmó i per evitar que el quadre d'infecció es vagi endavant. I en aquests moments utilitzem fàrmacs diferents. A vegades utilitzem o dosis més altes i més freqüents dels que hem nomenat abans, o broncodilatadors que són d'acció més llarga i no tan curta com és el salbutamol, i llavors utilitzem formoterols o coses per l'estil, o fins i tot en situacions puntuals utilitzem aquesta pauta descendent de corticoides per via oral, que habitualment evitem donar, excepte que sigui necessari, no? Intentem
reservar-ho
per casos que siguin puntualment importants, no?
I una cosa que ens hem deixat, que no, bueno, sí que s'ha comentat així a grans trets, però que hi és, que és la oxigenoteràpia domiciliària, que això ja és més pues, per, no pel problema agut, sinó per la situació ja de base d'una persona que té una mancança i que realment pues, li fa falta tindre aquest oxigen a domicili.
Hi ha una indicació, no?, que és el criteri de gravetat, no? És aquella persona que quan està en situació habitual, doncs el seu cansament i la seva impossibilitat ventilatòria arriba fins al punt de que la qualitat de vida i l'esperança de vida estan fortament condicionats, no? Amb aquest tipus de pacients, doncs, posar-los i donar l'oportunitat d'una oxigenoteràpia els hi millora la qualitat de vida d'una manera tremenda.
L'oxigenoteràpia és domiciliària i també quan surten a vegades al carrer amb la seva motxilla.
Tots haureu vist alguna vegada alguna persona doncs, que va pel carrer amb la seva motxilleta i el seu oxigen, o amb els compressors, que també són una altra manera d'intentar també
moltes millorar la ventilació. Moltes vegades han d'estar fins a 15 i 16 hores pues, amb el seu oxigen mínim pues, per poder garantir que aquella persona té un mínim de qualitat. Estan a casa estan.
Sí. A veure, fixa-t'hi, l'oxigenoteràpia és important en totes aquestes hores mínimes. És a dir, que el mínim d'hores seria recomanable unes 15. I d'aquestes 15 és important que les de la nit no faltin. És a dir, quan nosaltres posem una oxigenoteràpia domiciliària, hem de pensar que els moments en què probablement ho necessita més, i de vegades no hi pensem, és la pròpia nit. Per tant, vull dir, és un dels moments en què hauríem de garantir o intentar garantir que aquella persona que ho necessita ho tingui a abast. No? L'altra cosa important que jo crec que ha de ser com un missatge que la gent ha de guardar és que tot aquest tipus de pacients, quan tinguin un esput que sigui continuat, que sigui augmentat, que canvi de color, que es torni gordós o verdós o d'alt color, el que hauria de fer és no pensar que és un constipadet, sinó intentar adreçar-se a un sanitari que ho pugui valorar. No? Perquè, com has dit tu, doncs, la sobreinfecció amb aquests pacients és més greu, més precoç, més ràpida
i més
habitual, exacte. Aquest missatge és important.
Una cosa també important que quan la persona pateix aquest tipus de disfunció o aquest tipus d'alteració, a vegades fins i tot no cal arribar a l'exacerbació pròpiament, és que ells s'ho noten, que si no estan sentats o semisentats, doncs, diguéssim que quan estan totalment estirats, per tant, s'ofeguen i aleshores bueno, han de dormir amb 2-3 coixins, fins i tot estan sentats estan molt millor pues, perquè evidentment la capacitat pulmonar s'incrementa pues, quan una persona està sentada.
Exacte. Sí,
o està semisentada.
El cos és savi, la naturalesa és sàvia i la gent sap que si s'estira del tot es tapa més i que quan està incorporat doncs respira millor. El que hauríem d'evitar és que aquests pacients es quedin doncs, sentats, per dir-ho d'alguna manera, en una cadira dormint. Vull dir, això no ho hauríem de fer, no? També és una cosa a dir, escolti, vostè si es tapa, digui-ho, no es quedi sentat en una cadira a la nit, no? Si no, empitjorem aquest problema i d'altres, no?
Xema, ens ha passat temps volant.
Sí,
hem passat la mitja hora que tenim assignada pel nostre programa. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver donat una pinzellada una mica a aquesta malaltia, com has dit, té un pes específic important pel nombre de persones a les quals afecta i esperem que bueno, puguin seguir una mica els consells dels que hem esmentat pues, per tal de que s'agreugi el menys possible la seva malaltia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, bon dia.
Bon dia.
Fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia, l'Armand i la part tècnica, el Jordi Solde. Aquest programa es tornarà a emetre a Ràdio Falset demà a la tarda i dimarts al vespre.
I més endavant el podeu tornar a escoltar al podcast de la nostra pàgina web.
I més endavant el podeu tornar a escoltar al podcast de la pàgina web de Ràdio Falset. Tot seguit us deixem amb la gent del Fent Camí, que segur que ens duran algun racó ben interessant. Adeu-siau i fins al mes que ve.